El suplement respira, juga. El suplement riu, tasta. El suplement sorprèn, viu. El suplement. A Catalunya Ràdio.
I serà un quart de 12, ho heu escoltat, ho heu sentit, el butlletí informatiu, última hora, en aquest cas en positiu, pel que fa a l'actualitat, han alliberat, acaben d'anunciar l'alliberament del fotògraf espanyol segrestat a Somàlia des de mitjans del mes de novembre. Es diu, José Zendón, i va ser segrestat concretament el 26 de novembre. Doncs bé, segons sembla, ha estat alliberat i, per tant, en aquests moments tenim una bona notícia damunt la taula que ens agrada comentar. A més, després vindrà el predicador de l'optimisme i, per tant, sempre ens demana bones notícies, nosaltres li farem cas. Continuem aquest dia del suplement d'aquest diumenge, recordant el nostre tema del dia d'avui, mentre anem menjant també el tortell de Reis, que ens han portat per saber al final del programa qui s'haurà endut la fava. Qui s'haurà endut la fava i qui s'haurà endut el rei? És a dir, qui paga el tortell i qui, diguéssim, és l'homenatjat del dia. Doncs bé, això ho sabrem al final del programa. Ara us recordem el tema del dia d'avui. És a dir, si voleu optar a guanyar una entrada doble per anar a l'Auditori i a veure l'Orquestra Simfònica de Barcelona i el Ciutat de Catalunya el pròxim diumenge, dia 11 de gener. Quin és el tema del dia? Doncs recordar quin és el regal que us feia més il·lusió que us portessin els reis de petits. I també us podeu explicar si us el van acabar portant o no. Fins i tot ens podeu explicar, si sou els més petits de la casa, quin és el regal que us faria més il·lusió que us portessin aquest any els reis. I, Mireia, què diuen els oients?
Doncs guanya un clàssic, les nines i les Calèxtric també. I deixa'm que t'expliqui la Montserrat de Tiana, que ens ha comentat que somiava que li portessin, volia que li portessin un nino molt gran, que semblés de veritat. Finalment li van portar els reis i li va posar el nom de Ramon. Doncs resulta que fa poc li van demanar el Ramon per fer de nen Jesús en un pessebre vivent.
Molt bona, molt bona. Doncs bé, tots els oients que vulguin participar al tema del dia saben que ho poden fer a través del contestador automàtic. No, perdó. Ai, m'he equivocat. A través del telèfon, el 93-201-7474, a través del correu electrònic suplement@catradio.cat, o fins i tot enviant un SMS a catsup espai el text enviat al 7033. Més coses que ens diuen, per exemple...
Més coses. El Joan diu, recorda l'equipatge del Barça amb botes i tot, i amb el número 9, que és el del Corif, diu que encara plora d'alegria. I després, per exemple, el Josep diu que el millor regal de Reis és que demà fa 41 anys que es va casar amb la seva dona, a Montserrat.
Molt bé, doncs continueu enviant els vostres missatges, continueu enviant correus, i entre tots, a veure qui se'n va, a veure l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya el dia 11 de gener. D'acord? Doncs fins ara mateix. Ai, però si ha regat aquí l'Albert Vilà. Albert, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Jo pensava que havies marxat i ara has tornat.
No, he anat a recollir que ha volat. Hi ha hagut
un bolígraf que ha volat.
Un bolígraf volador que ha volat.
Un bolígraf volador que ha volat. Sí, molt bé. Albert, hem rebut correus, no? Espero.
Ah, sí?
D'aquests teus.
I de molt interessants.
De molt interessants?
Sí.
Podem escoltar-ne un?
I tant.
Vinga, va. Cert, Albert.
Digue'm.
No t'ho he dit en començar. Primer, bon any.
Gràcies.
I com va proveir l'aniversari? Regals?
Són tres preguntes.
Tres, va, vinga,
tres
va.
Preguntes que requeririen més temps del que tinc per poder fer la secció. Però intentaré resumir-ho en cinc línies.
Va,
a veure.
Vinga.
Sortida de l'any emocionalment intens. Viu, tranquil, solitari, envoltat de muntanyes, neu i fred. A les 12 campanades per cada gra de raïm s'hi amagava un desig. Un ja està complert, veus? Aquest que m'he tallat el cabell.
Sí, doncs, que és veritat. No? Estrenes un nou look.
Un nou look. Sí. Pel que fa a l'entrada, esquiant sota un cel clar, que escalfava l'ànima. Una neu que per si sola tenia vida i a cada gira el so que desprenia esborrava els mals moments del 2008, què et sembla? I l'aniversari màgic i final feliç. No veus la cara?
Molt bé, sí, sí. Escolta, el que passa és que tu la setmana passada vas convidar la Llufa Innocent a venir a veure't.
Sí.
Dedueixo que va venir.
No és el que t'imagines.
Ah.
No, em va enviar només un missatge.
I què deia?
Li deia, moltes gràcies i un petó i ens veurem aviat.
Ah, molt bé, fantàstic. Curt, ras, curt, però bé.
bé.
Directe.
Va, digues.
Només el detall que recordin de tu, crec que ja és un regal, eh?
Com... Sí.
I encara que sigui tard, el més dolorós és caure en l'oblit. De totes maneres, en aquesta vida tots som uns passavolants, com els Reis d'Orient.
Tens raó, ja. Ja ho pots ben dir, ja. Aquest moment filosòfic m'agrada.
Sí? I perquè no sigui dit, i demostrem que tenim una missió, i aquesta és la de donar suport a aquells fets, termes i situacions quotidianes que ens fan arribar als nostres oients, anem al que ens pertoca. El correu d'aquesta setmana és tendre, emotiu i amb un regust agradols.
I qui l'ha enviat?
Mira, la Joana Fernández d'Altafulla.
I per què dius que és agradols?
Escoltem-lo. Diu així. Carta als Reis Mags d'Orient. Cada any per aquestes dates em faig ressò del seu viatge. Les ordres que em donen són cap distinció d'edat, sexe ni classe social. M'encarreguen de tot, ja ho saben. Que si aquell joc, que si aquella nina, que si un cotxe, una bicicleta, un ordinador, un telèfon... Les llistes són infinites, què els he de dir? Però a part d'aquestes cartes on es demanen articles que són remeis o capritxos materials temporals contra l'avorriment, n'hi ha d'altres que ens deixen moltes vegades per a les últimes i jo en sóc una d'elles. Sí, sóc d'aquelles cartes on es demanen emocions, records, sensacions, sentiments, i tinc la sensació que sempre quedem al fons del sac. Per què? Poden posar-hi remei? És impossible escoltar l'infant que demana ser feliç i portar-li felicitat? És tan difícil aquell que demana que l'estimin concedir-li? Són els Reis Mags de l'Orient i entenc que aquests valors més volàtils són més difícils de carregar i transportar. Però, renoi, si un demana ser coherent o íntegre o enamorar-se o pau, no mundial, sinó una pau personal amb un mateix o la serenor, com ho poden fer per tal que es pugui fer realitat? És tema d'escriptura? Estan mal definits els conceptes, mal redactats, hi ha massa faltes d'ortografia? Haurien d'estar escrites en anglès, àrab, hebreu, xinès... Com a carta als Reis també demano per escrit, el contracte que tinc amb vostès no m'ho prohibeix, que aquest desig es tingui en consideració. De tot cor, una carta als Reis plena d'emocions. M'ha arribat a l'ànima.
Sí, 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 a mi m'ha fet un salt al cor, eh? A mi, de veritat, eh?
El que passa, Núria, és que a mi se m'escapa una mica de les...
Aleshores, què fem?
Sempre quan es tanca una porta s'obre una finestra.
Ja, però i... això m'ho has d'explicar.
Mira, tractant-se d'un reclam tan específic i reconeixent des de l'humilitat que no sabia com enfocar-ho, em vaig dir, solució, vés a veure un dels patges reals que es troben per aquests dies a diferents pobles de Catalunya i li planteges el problema.
Resultat?
Doncs em va atendre molt educadament i ja. Em va dir que me'n diria alguna cosa. I així ha estat. M'ha enviat una resposta firmada pels mateixos Reis Mags en persona que llegiré a continuació.
Quina sort. Tira, va, vinga.
Estimada carta reial. Després que entre els patges reials es fes ressò que estaves enutjada i no és la primera vegada, hem cregut oportú contestar-te amb una missiva que fem arribar a l'Albert Vilà perquè ell en faci una lectura pública dins el programa El Suplement de Catalunya Ràdio diumenge vinent. Com saps molt bé, aquests dies la feina que tenim és molta. Demà dilluns, a totes les places dels pobles i ciutats, tu i les teves germanes ens donareu en mà aquells últims desitjos de la gent. Ara bé, recordem que perquè es compleixin s'haurà d'anar a dormir d'hora. I això val per tothom, perquè dimarts, només llevar-se, es noti aquell silenci que alguna cosa màgica ha passat. Comprovaràs que molts dels desitjos que s'han demanat s'han complert. Només caldrà veure les cares dels infants, els somriures dels pares, els rostres dels avis en destapar els regals. Però si el dia finalitza i molts regals no han arribat, no és que ens neguem a oblidar. Aquí és on comença la nostra veritable feina. Els Tres Reis, durant els 365 dies de l'any, ens dediquem a anar casa per casa per portar-hi tots aquests desitjos que, com tu dius molt bé, són feixucs de carregar però no impossibles de servir. Que serveixin, doncs, aquestes paraules per agrair-te primerament el teu esforç i la teva dedicació i per manifestar que les promeses desitjades des del cor mai, mai, mai queden en un sac dur. No pateixis. Cordialment, els Tres Reis Mags de l'Orient.
És que són màgics, són màgics.
Tenen orelles i ulls per tot arreu. I abans heu comentat amb el Mario Serra, deien, sí. És que els Reis fan poca feina. Jo diria que no, eh?
No.
I aquí ens ho constatem.
No. Jo sempre hi confio. Sempre hi he confiat i no m'han fallat mai.
Jo també. I ens fan arribar una nota, Núria.
I els Reis?
Sí. I diu, primer, demanen perdó i que no els tinguem en compte que del menjar que els posem en mengin poc.
Ja.
Perquè els metges els han recomanat que aquesta passa estomacal també els podria afectar i, per tant, no pensen menjar més del compte.
Sí, els atipem massa, és veritat, eh? De vegades ens passem. Sí.
I afegeixen una nota que diu, de demanar, es pot demanar de tot. Ara, Hi ha coses que requereixen temps, paciència, treball, esforç, sinceritat i, sobretot, humilitat per part de qui ho demana. I si cada un de nosaltres no hi posem el nostre gra de sorra, ells reconeixen que la tasca aleshores esdevé més feixuga i amb entrebancs. I a l'hora d'arribar no arriba com un desitjaria.
Clar, podem comptar-hi, doncs, clar. És que és així la cosa. A més, els diu als nens, us heu de portar bé, si no us porteu bé, no...
Bueno, els petits i els adults, eh?
Per això ho dic, per això ho dic, que això va... Sí, sí. Escolta, has menjat tortell de Reis?
Ara n'agafaré un tros.
Sí, perquè estic fent el recompte, aviam qui s'ha emportat la fava avui al llarg del matí i qui s'emporta el rei.
No ho sabem encara?
No, fins al final del programa no sabrem res.
Què et sembla? Aquest?
Sí, escolta, que tinguis un bon Reis, eh?
Igualment.
Bon Reis, no?
I a dormir d'hora, no?
Això sí, això sí. A mi no hi ha cap problema.
Sí? Estic sol o acompanyat, eh?
És igual,
però
això.
D'hora.
Estic tan cansada que no tinc cap problema per anar a dormir quarts de 10.
Avui és nit de pocs sorolls, eh?
Això
molta
mateix,
màgia.
Això mateix. Passen 4 minuts d'un quart de 12, farem una aturada per la publicitat i tornem de seguida. Hi ha moltes més coses aquí al suplement, preparades per vosaltres. No us ho perdeu.
Que bo, eh?
Està bo, està
molt
boníssim.
Molt boníssim.
Catalunya
Ràdio. El suplement.
3, 2, 1...
Aquest 2009 descobreix el nou cavall fort.
Oh, que fort! Amb noves aventures.
Més sorpreses.
Noves seccions.
Més pàgines.
Més participació.
Que fort!
Subscriu-te a la revista Cavall Fort.
T'ho perdràs?
Truca al 93 218 6220 o connecta't a cavallfort.cat.
Hola, sóc el rei Gaspar. Només vull dir que els meus companys i jo estem molt empipats. Els supermercats, esclat, miren de treure'ns el protagonisme d'aquest Nadal fent un regal increïble. Totes les joguines amb un 25% de descompte fins al 5 de gener. Però què s'han pensat? Els regals són cosa nostra. Totes les joguines amb un 25% de descompte. Doncs els de l'esclat els portarem només carbó. Potser hi hauríem d'anar, no?
Barcelona, 1860. Amb la demolició de les muralles i el naixement de l'Eixample, comença un període de transformació sense precedents.
El reconegut cronista de Barcelona, Lluís Permanyer, retrata aquest gran moment històric en el llibre L'esplendor de la Barcelona burgesa.
Un llibre espectacular amb més de 200 fotografies.
L'esplendor de la Barcelona burgesa, un llibre d'Angle Editorial.
Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Tots som al circ. Tots som al circ.
Amb totes les races de sol que en canvi som a cingones de tots els colors.
Tocar és impossible vivint del risc.
Tots som al circ.
Generalitat de Catalunya. Per la cultura, som-hi.
Serra d'Or, la revista d'opinió, lletres, arts, espectacles i molt més. Subscriu-t'hi. A més de la satisfacció de llegir-la, tindràs obsequis. Serra d'Or. Truca al 93 245 0303. 93 245 0303 o entra al web serrador.cat. Serra d'Or. 50 anys al teu costat i no ens aturem.
Bon Nadal.
El suplement. Dissabte i diumenge de 10 a 1 amb Núria Ferrer.
El suplement. A Catalunya Ràdio.
Savi d'Eduard Ponset que la comunicació és en l'origen de la vida, que els primers bacteris van haver de comunicar-se d'alguna manera entre ells, doncs, per poder evolucionar. Nosaltres, que som nets i rebesnets, vaja, d'aquells primers organismes vius, també necessitem comunicar-nos. I més important encara, necessitem que els qui són a prop nostre es comuniquin amb nosaltres. Parla'm i seré feliç és el títol del llibre que tenim aquest matí al damunt de la taula i és també el llibre del qual tenim ganes de parlar amb el seu autor, que és el Lluís Pastor. Lluís, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Lluís, els oients del suplement potser et coneixen perquè d'un temps ençà t'hem vist molt a la televisió, col·laborant amb l'Alberto, amb el club, opinant i parlant sobre això que se'n diu comunicació. I justament sobre aquest tema gira gairebé tota la teva carrera professional. personal. Llibres, classes a la universitat, més classes a la universitat, oi? Sí, sí. I ara, doncs, parlem-ne d'això, de comunicar-se i ser feliç.
Sí.
O sigui, comunicar-se és una de les claus per ser feliç.
Comunicar-se és necessari, posem-ho així, si vols entrar.
I ja està.
No, no, ja està, no, perquè això seria com la primera frase de la història que construirem tu i jo ara, no? Comunicar-se no es pot no comunicar, i segurament és de les coses que ens permet sentir-nos bé, perquè quan ens comuniquem d'alguna manera estem establint aquests ponts de contacte amb la gent que tenim al voltant.
Però el llibre diu parla'm i seré
parla'm,
feliç. Per
sí.
tant, parlar i comunicar...
Bueno, parla més, si vols, una part de la comunicació. Comunica'm i seré feliç, queda una mica més rar, no? Fixa't que el fet de quan dius parla'm, estàs dient més que parla'm. Perquè quan estàs dient parla'm, estic dient t'escolto. I per mi quasi és més important, no només... Una de les claus, diguem, de les coses que us proposo és que molts cops ens plantegem la comunicació des del jo. Què he de fer jo, què he de fer el polític per guanyar vots, etc, etc. I jo et diria que aquest parla'm, el que porta, d'alguna manera vinculat, és, t'escolto, te vull escoltar, i al parlar tenim molt en compte sempre l'altre, que és una cosa que quan la gent diu, ostres, no m'està funcionant, o no comunico bé, o molt probablement, poden haver-hi un munt de coses, però diguem, en el punt zero de la història, el que deu haver-hi molt probablement és no atendre els altres, no plantejar que comuniquem per dir coses als altres, i no per dir coses només.
Fem monòlegs, vaja, eh?
D'alguna manera,
fem sí. Fem una mena de monòlegs que només escoltem nosaltres.
Fins i tot en el món de la parella, no? Dius, a vegades, dius, ostres, aquesta parella ja no té comunicació, o ja no tenim la comunicació d'abans. I és que potser hem perdut les ganes de saber què pensa l'altre, d'explicar coses per l'altre, sinó simplement explicar coses per un. I
tu,
això és bastant...
En el llibre he llegit que tu parles molt de la comunicació i sostens que comunicació... O comunicar-se és negociar, sempre?
Sí, sempre, sempre. El que passa és que la paraula negociar és d'aquestes paraules, ara tu mateix, com ho deies, feies la ganyota, no?
Sí, és clar. És aquell intercanvi... No, sí,
si tingués part... en compte que al final, un, quan explica les coses, també és fruit del seu passat, i tu has apuntat part del meu passat, però jo he estat molt vinculat, diguem, en la creació d'empreses, etc, etc. I per mi la paraula negociar no té aquest tint negatiu que per molts pot tenir. I si em deixes t'ho explico.
Sí, el negociar per mi el tinc negatiu, et diré que és una mica allò de dir, no hi pot haver-hi
res. De mercadejar.
Sí, com no pot haver-hi alguna cosa desinteressada en la comunicació.
És que la negociació, és sempre intencional. És a dir, la negociació, la comunicació és sempre intencional. Comuniquem coses perquè passin coses. Jo estic parlant amb tu perquè m'has convidat i em ve molt de gust perquè a més ens retrobem després de molts anys. I tinc ganes de passar-m'ho bé parlant amb tu i tinc ganes de que sigui útil per a la gent que ens escolta. Negociar no sempre mercadejar en el sentit més, si vols, capitalista del terme, des del meu punt de vista. Jo quan a les meves nenes, no, que ara fa dos dies, a les meves filles que no les veig, i ahir ens vam trucar i aquest matí ens hem tornat a trucar. Què heu esmorzat? El que heu esmorzat no és que jo necessiti saber si estan ben alimentades o no ben alimentades per la seva dona, la seva mare, que ho dono per descomptadíssim. El que estic fent és negociar afecte. El que estic fent és obrir ponts d'afecte. Negociar és obrir aquests ponts. Quan tu negocies amb algú el preu de la hipoteca, amb el director de la sucursal bancària, estàs obrint ponts perquè ell entengui les teves raons. Jo la negociació la veig així. La veig com un obrir ponts perquè passin coses. No només el mercadeig aquest de jo vull guanyar 10 i l'altre vol que guanyi 5 i al final ens quedem en 7. No, la negociació és una cosa humana. I és que tots volem que passin coses i estem obrint ponts perquè passin.
En Lluís Pastor ha dit, ens retrobem després de molts anys. Sí. Deixem que ho aclareixi, perquè en Lluís i jo vam estudiar junts el primer curs de periodisme. Aleshores es deia periodisme. No sé com es diu, però es deia periodisme a l'època.
Ha canviat moltes.
No, ciències de la informació.
Bueno,
a Vellaterra.
Exacte, fixa't.
I després ens hem retrobat aquí. Mira aquestes coses que té la vida.
Adiós, pongo por testigo. Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós, pongo por testigo de que jamás volveré.
Ara és com si estiguéssim veient una pel·lícula.
Sensacional, això.
Aleshores, al llibre tu expliques que el nostre cervell no distingeix entre realitat i ficció.
Sí.
Com som davant d'una pel·li o d'una escena aquestes que tots els oients han pogut reconèixer, no?
Sí.
Què vol dir que...
Això és una cosa sensacional.
Que el nostre cervell reacciona igual.
Sí, en aquell moment sí.
Tant si és veritat com si no.
Sí, sí, en aquell moment sí. Això és sensacional perquè ens obre el món a viure coses que no viurem mai.
Uh-huh.
Saps? A vegades hi ha gent que t'explica, he llegit una novel·la i, carai, és com si ho hagués viscut. O veiem una pel·lícula i ens posem a plorar, diguem. Jo tendeixo a explotar les emocions al màxim en totes aquelles coses, pel·lícules, que consumeixo i no m'importa. I sempre un pensa, ostres, com és això? Que en aquell moment, quan ens aixequem a fer l'entrepà ja no, però en aquell moment que estem sentats en el sofà estem patint per aquella noia com si fos realment la filla nostra. I la resposta és aquesta: és en aquell mateix moment el cervell no està distingint si això és real o si realment no ho és.
I les persones que no ploren al cinema o que bueno, tenen no reaccions bueno, més fredes.
No tothom té els mateixos llindars, diguem, d'emotivitat, no? O sigui, tu pots perdre una persona estimada i possiblement la teva manera de reaccionar amb les emocions, fins i tot de coses molt fortes i molt estressants, tenen un altre barem, no? És a dir, això tampoc vol dir que tots ens haguem de posar a plorar quan veiem un melodrama o que ens patem de riure quan veiem una pel·lícula d'aquesta d'humor idiota. Vol dir que... I és una cosa realment potent, perquè si ho mires amb una visió una miqueta creativa sobre aquest fet, és que sense moure't de la butaca, quan tu estàs llegint un llibre, realment estàs vivint altres mons.
Escolta, i quan ens comuniquem, estem dient molt més del que realment diem, és a dir, el mateix missatge pot voler dir coses diferents en funció de les paraules que triem.
Segur.
Aleshores, vist això, quan tu dius... que no panda el cúnico, els teus alumnes...
Això és gent brut,
exactament...
això no ho sabia.
Què és exactament el que vols dir?
Doncs el que vull dir...
Expliquem-ho als oients, Lluís, expliquem-ho,
bueno,
expliquem-ho, va.
Al final, quan estàs 30, 40 sessions d'una hora i mitja amb gent, acabes tenint una familiaritat. Jo crec que hauries d'acabar tenint una familiaritat i fins i tot després de la primera sessió ja hauria de passar perquè formeu part d'una certa família. Jo a vegades els hi faig de broma als estudiants i els que duren fins al final d'aquestes 50 hores que estem plegats, de dir, escolta, estem durant més que molts matrimonis. I és que és cert, perquè estem compartint una sèrie de coses. Per mi el que és important també, fins i tot a l'hora de fer docència, és destranscentalitzar aquest tipus de coses, fer-les senzilles, no sentir-te que realment estàs explicant coses massa serioses amb un posat massa seriós. I el que no panda el cúnico, doncs en moments, diguem, de molta participació, és aquest que no punta el pànico, no?
Que no panda el cúnico. Això m'ha agradat.
Rosada, de gust et desallava. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix.
Tu al llibre també dius que comunicar és fer-se estimar.
Sí, senyora.
És molt difícil estimar algú que no es comunica, eh?
És molt difícil.
I n'hi ha,
eh? És pràcticament impossible. Però fixa't que comunicar és fer-se estimar vol dir que estàs molt atent a l'altre perquè vols realment arribar a l'altre. No arribar a ploure a l'altre en el sentit aquest manipulador de estic fent això perquè l'altre m'estimi de la pitjor manera, sinó de la millor manera. És a dir, fer-me estimar és consubstancial a voler fer arribar les meves idees als altres i que, com a mínim, puguem tenir un espai on puguem negociar-les, on puguem debatre-les, on puguem atensar-nos, on puguem de cop i volta dir, escolta, no estic gens d'acord amb tu. És a dir, és promoure aquest espai de relació i és fer-se estimar. Jo estic absolutament convençut que és fer-se estimar.
Però ara parlo de parelles, no? De dir, potser n'hi ha algun que no li agrada gens parlar o que no li agrada comunicar-se. És molt complicat per l'altra persona intentar arribar...
Tothom té les claus de comunicació i no tots hem de tenir les mateixes. Fixa't que tu deies en el món de la parella. En el món de la parella pot haver-hi comunicacions i no tots dos han de ser unes persones molt extrovertides que tinguin moltes ganes de parlar. Tu, quan estàs amb una persona, comences a reconèixer les claus de comunicació d'aquella persona. Potser amb un gest. És allò que dius, oh, la meva parella i jo, amb un gest, ens ho tenim tot dit. O sí o no? O de cop i volta tots dos anem a pensar el mateix i anem a dir el mateix. Aquest tipus de coses, que són sincronicitats, que vol dir que realment hi ha molts llaços entre un i l'altre, també s'han de decodificar. I no tothom té que estar en plan xerraire.
És que ara que parlaves de xerrar i xerrar i xerrar, tenim fama de xerrar molt, més o menys cap a aquestes latituds, més o menys la gent té fama dels llatins, no?, de xerrar, però això no vol dir que es comuniquin, tampoc.
No.
De vegades val més aquesta sincronicitat que deies que no.
Sí, però fins i tot el fet de xerrar molt també està dient coses, no? Està dient que vol estar amb tu, no vol deixar
d'estar-hi. I sense paraules, que això és el que comentàvem, no? I amb el contacte físic, es pot també comunicar molt bé.
També, sí, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és una explicació que m'imagino que per lo senzilla la gent acaba recuperant i recordant, que és aquest espai, diguem, de l'espai més íntim, que és allò de llargui vostè el seu braç i l'espai que queda entre el palmell de la mà i el seu pit, aquests 50 centímetres, és aquest el seu espai íntim, on no deixa entrar pràcticament a ningú. Fixeu-vos que tu i jo estem sentats i jo no estic en el teu espai íntim i tu no estàs en el meu. I si ja m'hagués apropat fins al teu espai íntim, m'hagués dit, Lluís, això és una mica raro, no? Fica't al lloc que et toca, perquè fins a la taula ja té marcats.
Però hi ha persones que no distingeixen aquest espai íntim, no? T'hi has trobat mai?
Sí, hi ha persones que les cursen.
Sí, que les cursen molt. Jo, normalment...
Però tu el que fas llavors és t'allunyes.
Jo havia dit espai vital, que és una mica més dràstic. Bueno, és una mica més dràstic.
Bueno, perquè el necessites per viure.
Íntim és, sí, més, sí, és clar, més correcte, sí, d'acord, sí, d'acord. Sí, sí, però és de dir, ostres, tu respecta amb les... Sí. Perquè t'acostes tant, no?
Sí, 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 però bueno, aquesta persona que s'acosta, jo crec que la gent sí que ho percep, i fins i tot qui ho fa, ho percep. Mm. O pot percebre que està violentant lleugerament, però hi ha gent que també es pot divertir violentant els altres.
També.
Llavors tu el que fas és llargar una miqueta més de distància per recuperar el teu espai per respirar.
I la mirada?
80% del temps, no?
Ja, t'ho estem... estic dient i dic, calla, no la baixis ara la mirada. Clar, estem a la ràdio, no veu ningú, però...
Si pregunten això i no em mires, començo a pensar que la cosa no funciona.
Clar.
Sí, 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 allò de ostres, els ulls són l'espill de l'ànima. Sí, és cert, és a dir, ens estem mirant contínuament els ulls perquè ens donen moltes pistes. De fet, ens mirem el rostre.
Mm-hmm.
Perquè el rostre, això que deies tu, de la comunicació no estrictament verbal, que des de Plató, jo sóc un gran antiplatònic, doncs hem condemnat el cos. El cos ens dona moltes pistes. El cos som nosaltres, que ningú oblidi a l'hora de dissociar aquestes coses. I el nostre rostre està donant pistes contínuament. O sigui, quan estàs reunit amb gent, o a classe, que tens un cert poder com a professor, els dius als estudiants, no preneu notes, mirem-nos. Mirem-nos, perquè jo vull saber com està funcionant la nostra comunicació. La gent s'hi pren notes, l'únic que veu són caps.
I tu creus que a través de la ràdio, que és un mitjà, per mi, màgic, eh? Mm-hmm. Jo sóc una enamorada també de la ràdio, sí, i treballo, i a més hi crec moltíssim. Sí. Tu creus que els oients perceben si nosaltres ens estem mirant, si nosaltres estem a prop o lluny, si nosaltres... Tota aquesta màgia de la comunicació...
La màgia sí.
No verbal.
És a dir, jo no sé si perceben si tu i jo estem ara a 70 centímetres, yeah, a 90, o si en algun moment doncs tu baixes la vista i prens un glob d'aigua i jo, mm-hmm, prenc un glob de cafè. Això potser no, però el que sí que perceben és aquesta màgia, perquè això és una cosa divertida, coneguda però divertida. Amb unes taules, diguem, que va fer un psicòleg, intentava analitzar dels gestos, de la veu o del missatge pròpiament escrit, diguem, què és el que més impacta en el públic. I fixeu-vos que nosaltres hem estat tota la vida estudiant com escriure millors missatges racionals, etc, etc. Doncs això, diuen que apenas té un impacte d'un 10% sobre el públic, que el que té més impacte és la veu i són els gestos. Llavors, clar, tu estàs treballant aquí amb una d'aquestes vies, que és la veu, que la té veu un màxim impacte.
Mm-hmm.
I la gent, molt probablement, a mi em passa, detectes quan tu estàs parlant amb algú, si l'entrevista està fluint, si en algun moment potser fins i tot has emprenyat amb el convidat perquè diu una cosa que no estàs d'acord. Tot això són petits matisos que la gent detecta, i això forma part d'aquesta màgia que tu apuntaves.
No em queda bé dir la veritat, menteixo per vanitat. Senzillament no em queda bé, sóc mentider. La veritat...
Mentides? Jo no n'he dit en aquesta entrevista, no n'acostumo a dir. Però podem tenir la intuïció que algú ens està mentint a través de la manera que té de comunicar-se.
I tant, que sí.
Encara que no ho puguem demostrar.
Aquí hi ha dues coses. Una primera, que és que hi ha molts estudis que diuen que sí que mentim, encara que no les contem, les mentides. Ara estic parlant de memòria, però et diria que potser al llarg d'un dia normal diem ben bé una dotzeneta de mentides cadascun de nosaltres. És a dir, que a vegades dius mentides...
Ara em fas pensar.
No, però dius mentides que vull dir que no tenen cap tipus de transcendència, però les dius sense voler. Escolta, m'has passat abans perquè sí, he passat i t'he deixat això. Igual no havies passat, però no té cap transcendència. Bueno, dit això, tu no dius mentides de manera conscient, però és possible que les diguem. I després sí que es detecten. I fixa't una cosa que és interessant i que tampoc ens eduquen per això. I és, tu pots estar tramant la mentida, i imagina que jo t'estés mentint ara i estaria construint unes frases per mentir-te i tal, però el cos habitualment sempre alerta de la mentida que ens està dient un altre. I no ens entrenen per això, no ens ensenyen, perquè el cos, el que fa, els nostres gestos, responen més al que seria la part del cervell més emotiva.
Quan dius no ens entrenen, què vols dir? No ens entrenen per entendre això?
No ens entrenen
per mentir?
No ens ensenyen... No, per mentir, desgraciadament, la gent aprèn sola, em fa l'efecte. Però torna a ser el mateix, aquesta espècie de menysteniment del cos. Vivim en una cultura que després resulta que ostres, el nu som superprogress i no ens importa, i està molt bé. Però el cos com a tal, el cos com una cosa del nostre dia a dia, sempre l'hem menystinguda, és a dir, no li prestem atenció, no? Molt probablement, si prestéssim més atenció i ens miréssim una miqueta més quan la gent parla i tal, descobriríem que potser aquella persona ens està dient que està bé, però no ho està del tot, o una altra que està fent una cosa i realment ens està mentint.
Ja ho sabeu, oients del suplement Parla'm i seré feliç, de Lluís Pastor, el llibre que, entre altres reflexions, en recull algunes de les que hem fet en aquesta entrevista. Com et sents tu com a entrevistat? Perquè clar, tu parles molt, ara que estic parlant de comunicació, tu parles molt, dones classes, tal. Com et sents, en quin paper et sents millor? Com responent preguntes o portant tu
a mi m'encanta
la iniciativa?
No, jo em sento, primer, molt acollit i m'ho estic passant molt bé, i després que a mi m'encanta poder explicar les coses que crec que poden ser útils a la gent. Llavors, sigui en un format, amb una classe, o sigui amb un grup de persones, o sigui com tu ara que m'estàs preguntant coses, o escrivint els llibres, que m'encanta perquè figura que pots fer arribar això a molta més gent, em dol a vegades sentir gent que no li agrada parlar d'allò que fa. I tot això són oportunitats que m'agraden.
Ja, això passa. Això és un tema, això un dia ho podríem parlar, La gent que fa coses que a vegades poden ser interessants, però després els fa mandra d'explicar-ho, no?
Jo crec que això és una sort. És a dir, si estàs dedicant-hi moltes hores de la vida, que algú es preocupi perquè ho puguis explicar, és una sort.
L'editorial Ara Llibres.
Sí, senyora.
Molt bé, Lluís, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver passat pel suplement.
A vosaltres per convidar-me.
Adéu, que vagi bé.
El suplement. Dissabte i diumenge de 10 a 1 amb Núria Ferrer.
El suplement. L'aventura del cap de setmana.
Parlant d'aventures, ha arribat el moment de rescatar una història clàssica d'aventures i descobrir si està inspirada en fets reals o si és tot fantasia. Avui hem enviat la Pilar de Pedro a l'edat mitjana, a Camelot, a la cort del rei Artús i els cavallers de la Taula Rodona.
El rei Artús i els personatges que giren al seu voltant, Lancelot, Perceval, Gàlaga, Tibain, les aventures que corren han inspirat peces essencials de la literatura medieval europea. Quin és l'origen dels mites artúrics? El personatge Artús pot estar inspirat en un general romà? I Merlí, com apareix en aquestes històries? On era Camelot? A quin model polític respon la idea de la Taula Rodona? Quina influència va tenir en l'ideal de cavalleria medieval? El nostre guia en aquest viatge cap a la cort del rei Artús és Anton Maria Espadaler, doctor en filologia romànica i professor de literatura medieval de la Universitat de Barcelona.
En el segle 8, 9, 10, en alguns poemes i en alguns sermons o vides de sants gaèlics comença a aparèixer un personatge el qual hauria viscut en el segle 5è i s'hauria enfrontat amb els invasors saxons. Alguns l'identifiquen amb un romà que es deia Ambrosius Aurelianus i per tant seria com una mena de general.
Es la época del rey Arturo, cuando llegaremos hasta las estrellas.
Al mateix segle XII, 1135, un clergue veu un gran mite i l'incorpora a la història i el fa històric.
Pronto, Merlín, la màgia!
Allà, Kassam!
Es diu Merlí perquè ve d'un poble que es diu Merdin, i Merdin en llatí és Merdinus, però clar, Merdinus és un nom molt poc elegant, llavors van canviar la R de merda per la L de mel. No és un nom que és molt bonic, però té un antecedent molt poc poètic.
Camelot es único. Tenemos, sin duda alguna, el mejor y más uniforme clima de toda Inglaterra.
És un regne que està en un lloc entre Anglaterra i Gales. Tu mires un mapa i entre Anglaterra i Gales costa molt de trobar, diguem, un lloc perfectament determinat. Per tant, és un lloc com totes les coses bretones, tenen molt poca precisió, molt poc perfilades, tot té un aire una mica així nebulós, perquè clar, hi han de cabra fades, orcos, ogres, clar, tot això no pot pesar. Aquí a la Diagonal, perquè fotríem uns ensurs cada dia que no podríem viure, no?
He ganado mi batalla, Benidorm. Y aquí está mi victoria.
El rei mai no intervé. Totes les aventures artúriques les fan els seus cavallers i ell no. Així com el rei modern és aquell que ell condueix els exèrcits, mana damunt de tothom, el rei feudal, en canvi, és aquell que deixa que els seus cavallers facin la guerra, s'obtinguin el botí, es facin rics, etc., rep els tresors que li vulguin regalar, però no els hi treu mai poder.
La mesa redonda.
Sí. Aquí es donde se reúne el Consejo Supremo de Camelot. No hay cabecera ni pies. todos iguales.
És una taula que respon al lema de primus inter pares, el rei, el primer entre iguals, gent que són tots absolutament iguals i tots estan al mateix nivell, i la gràcia de la taula rodona és que, com és obvi, no se sap on comença la taula, per tant, la presidència la porta el rei perquè porta una corona i es veu que és el rei, però en realitat, lloc d'honor, el rei pot ocupar qualsevol lloc en qualsevol
moment. Dame esa espada. De rodillas, Tom. De rodillas. Con esta espada, Excalibur, te nombro caballero Sir Tom de Warwick.
A finals del segle XII i en alguns llocs el XIII i aquí a Catalunya més tard, la cavalleria ja està inscrita en un univers político-moral bastant concret. Tota aquesta cavalleria, diguem, s'ha de domesticar al servei d'un ideal cívico-religiós. L'educació del cavaller culmina en un acte, que és la cerimònia per la qual un noi és armat cavaller, que és una cerimònia que té tons religiosos.
Soy rei. No, hombre. Y un rei civilizado. Y puede un ser civilizado.
Aquestes novel·les dibuixen una imatge del rei, del poder i de la manera d'exercir el poder. I això es fa al voltant de la idea de la cort del rei Artur. Cort on cadascú té les seves funcions, tots aquells cavallers tenen les seves funcions, ell i la reina Ginebra presideixen, s'ho miren i executen la justícia.
Una de cavallers. La setmana que ve, una altra aventura.
Catalunya Ràdio.
El suplement.
Demani el menú My Way a elcangrejoloco.com.
Ja arriben. Corre, aprofita els últims dies i vine a Bacus Cooperativa. Trobaràs els millors regals pels teus.
Llibres, papereria, música infantil, multimèdia educatiu i joguines seleccionades amb els nostres criteris i valors educatius de cultura i de solidaritat.
Vine a descobrir tot un món de productes a preus de regal. Consulta els nostres horaris especials de Nadal a abacus.coop.
T'hi esperem.
Vine a Carrefour per Reis i estalviaràs. Perquè fins dilluns tens el tortell mitjà per gaudir-ne en família per només 6,90 € la unitat. Sí, sí, 6,90 €. Amb Carrefour és possible.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Catefarma, Catalunya Música.
Ja pots escoltar tots els canals de ràdio i d'internet del grup d'emissores de Catalunya Ràdio a través de l'iPhone.
Navega, escolta els teus canals preferits o fes podcast dels nostres continguts.
Només cal que et descarreguis l'aplicació necessària.
Trobaràs tota la informació de com fer-ho al web catradio.cat.
Si tens un iPhone, també tens tota l'oferta del grup d'emissores de Catalunya Ràdio.
Bon Nadal.
El suplement, a Catalunya Ràdio, amb Núria Ferrer.
Passa un minut de 3:15 del migdia, ja només falta una celebració, una només, per donar per tancades les festes de Nadal. És el Dia de Reis, potser és un dels més esperats per tothom, especialment pels més petits, però no tan petits, perquè és un dia de molta il·lusió, i és l'hora de rebre en forma de regal la recompensa pel nostre comportament de tot l'any. Però, esclar, una part que comptabilitza aquest bon o mal comportament és la nostra consciència ecològica últimament. Cal reconèixer que per Nadal el volum de consum i, per tant, de deixalles que generen és superior al de qualsevol altra època de l'any. I per això avui al suplement hem volgut convidar un especialista en ecologia i reciclatge, un pioner en la divulgació, sobretot, d'aquesta matèria a casa nostra i que ens pot ajudar a resoldre alguns dubtes que poden sorgir aquests dies. Estem parlant del Josep Lluís Gallego. Josep Lluís, bon dia.
Bon dia.
Benvingut al suplement.
Gràcies.
És naturalista, és periodista ambiental, el coneixeu tots, perquè des dels temps ja de la columna de la Júlia Otero, en fi, en ràdios diverses, programes diversos...
Aquesta casa. Anys,
els matins de, aquesta casa, també Catalunya Ràdio, els matins de TV3, no?
Sí, sí.
També has publicat altres llibres com Encara hi som a temps. I avui ens ve a presentar el seu últim treball, que estàvem comentant abans, Josep Lluís, que està sent un gran èxit de vendes.
Estem sorpresos, tant a Televisió de Catalunya...
O no tant.
Jo no m'ho esperava, Núria.
No, t'ho dic perquè es diu I això on va? I és una guia pràctica del reciclatge. I és el pròleg que és del Josep Cuní. I aquest llibre sorgeix, jo diria, de tota una constatació de molt de temps de feina, no? I es diu Això on va per una raó molt concreta, no, Josep Lluís?
Donar resposta a la gent que durant les 5 temporades que està a punt de celebrar, doncs, els vestins de TV3, ens ha enviat a correus SMS al programa demanant exactament això. És a dir, aquest llibre és un llibre fet pels oients dels matins de TV3. És a dir, jo només m'he dedicat a investigar i trobar resposta a aquesta pregunta.
Perquè llavors què reps? Tipo, missatges, tipo... I això on va?
El bastonet de les oïdes, doncs... Les radiografies de la meva mare, doncs...
On va?
Hem rebut objectes que quedaries absolutament sorpresa, no? Des d'unes dents d'una persona gran que va fer el traspàs i que fem amb les dents, és a dir, això on va? Des de, doncs, el clàssic, el bric, el tetrabric, perquè la gent li diu el cartró de llet, el cartró de suc, per tant, si és un cartró, val blau i no val blau. Doncs, i una pila de respostes que això és el que està provocant que hi hagi aquesta mena de mobilització social entorn del llibre i que, insisteixo, m'ha sorprès perquè no és un llibre còmode. És a dir, jo entenc que es vengui el quiet del Màrius perquè és un llibre fantàstic i he sentit l'entrevista, és un personatge entranyable i que...
Sí.
O a les memòries del president Maragall, o que es vengui... Però aquest llibre que el que fa és posar deures...
Perquè no és un llibre que renyi.
A ningú.
A veure, a ningú. És un llibre que és una guia pràctica,
exacte,
perquè tots tenim dubtes. De vegades estàs a punt de llançar una cosa i aquest dubte de vegades t'enutja, et posa nerviós, t'emprenya per la gran plata. Saps que al final dius, ai, això...
Ja no reciclo.
No, ja no reciclo. Home, sí, pot passar. Això seria la part més negativa, no? Però això on va pot tenir un to de... I això on va pot dir, ai, això on va?
Exacte, no? És aquest segon. És a dir, el que sí que hem pogut destacar durant tots aquests anys és que hi ha una voluntat, som la immensa majoria. Això és el que ens ha de fer. Hem de ser molt optimistes i hem d'estar molt orgullosos del país que tenim, perquè hi ha una immensa majoria d'aquest país de gent que hi vol participar, que ho vol fer, i que a més no només vol participar i ho vol fer, sinó que ho vol fer bé. És a dir, hem passat des de la gent, des de l'ecoescèptic, és a dir, la persona que hi dubtava de que la seva contribució al medi ambient pogués ser important, a l'ecohooligan, és a dir, la persona que no només ho vol fer, sinó que ho vol fer impecable. I d'aquí venen, doncs, això, doncs, on van les puntes de cigarreta, on van el cotofluix, on van, doncs...
Els extrems no són bons.
Això és el primer que hauríem de dir.
Ni per un costat,
exacte,
ni per un altre.
No hem de fer les olimpiades del reciclatge. Es tracta de participar de manera, doncs, amable, doncs, amb una mica fins i tot d'humor, i massiva. Això és contra més gent hi participi, més millorarem els números del reciclatge, que en el nostre país, tot i que són els més importants, els hi traiem un cap de setmana, com deia l'Indurain en els seus millors moments, que li treia un cap de setmana al segon. Doncs sí, nosaltres li traiem un cap de setmana a nivell d'Espanya, doncs, sense pronunciar. Nosaltres ens hem de situar a nivell dels països del centre del nord d'Europa. És a dir, el nivell de reciclatge, nosaltres estem reciclant el 35%, el 35% de les deixalles que ens generem. Això és una barbaritat, comparat amb altres, doncs, racons de l'Estat, però, sobretot, amb Europa estem homologats, no? Però amb el vidre estem fent el 66%, en el cartró estem fent el 45%, amb els... I llavors, suspenem, hem de tornar al setembre, amb el tema dels envasos.
El tema envasos, suspenem.
El maleït contenidor groc, malament anomenat del plàstic... que no hi entenc com aquest país se li ha catalogat el contenidor groc com el del plàstic. És l'únic lloc que li diem el contenidor del plàstic, que no ho és en absolut del plàstic, és el dels envasos.
Si et sembla, mira, d'entrada podríem repassar el color dels contenidors i em va quedar cosa així a grans trets. El groc no és el del plàstic.
En absolut.
El groc és...
el que van els envasos lleugers.
Que és?
El del bric... Sí. El de les jaunes d'alumini, les jaunes de ferro... Ho posa en vasos, posa en vasos.
No, però a vegades ho posa, no? També
sí,
jaunes,
brics... Exacte, posa això. I també, incloses les ampolles de plàstic.
També les ampolles de plàstic.
Punt. i pilota. S'ha acabat. Nines de plàstic, galletes de plàstic, testos de plàstic.
Això va.
No va. Això va a la deixeria, si tens voluntat, i en el pitjor dels casos doncs, ho hauràs de portar doncs, a rebuig.
Només aquest tipus d'objectes. Aleshores, després tenim l'altre contenidor.
Albert,
sí.
Albert hi va al vidre.
Va,
però
és fàcil.
Només envasos de vidre.
Només envasos de vidre,
és
ja
a dir,
està.
Dos ampolles i pots de vidre. S'ha acabat. Miralls, bombetes,
yeah,
fluorescents,
res,
gots,
no res,
finestres, vidres de finestres, res.
I després el blau.
El blau és el més senzill de tots. Només paper i cartró. Això significa que els contenidors tots estan enfocats a acabar els envasos.
Yeah.
En el cas del blau, també acceptem, és a dir, els diaris vells, les revistes, els fulls que he fet servir. És a dir, que és molt més senzill del que pensem.
I després hi ha el del rebuig.
El famós del... No, i l'orgànica. T'estàs deixant...
Però l'orgànica jo no la tinc a prop.
Doncs la tindràs.
El contenidor d'orgànica jo no el tinc.
On vius?
A l'Eixample de Barcelona.
A l'Eixample de Barcelona.
Dreta doncs, mira, de l'Eixample de Barcelona.
Ja pots començar a mirar-te el capítol de l'orgànica perquè el 2010 serà absolutament...
Ah, bueno.
No, perquè estem el 2009, queda un any.
Vale.
Durant aquest any, l'Ajuntament de Barcelona el que pretén és fer el training, ensenyar als ciutadans a fer-ho bé.
Moltes
però
coses.
Has de pensar que hi ha 54 ens locals a Catalunya que ja ho estan fent. Pobles, doncs, des de comunitats senceres, és a dir, comarques senceres com la Segarra, tota la comarca de la Segarra ho està fent, és a dir, que nosaltres hem de recollir l'orgànica, perquè és la fracció més important.
Ja poden anar fent, ja. Tu saps que la celebració de la nit de Cap d'Any a Barcelona va generar 13 tones de residus només a la plaça Catalunya?
I amb bona part de vidre, és a dir, que estaves dient del Dia de Reis.
Ja poden anar fent, ja.
Hi ha una fracció molt singular, que és la fracció del paper i el cartó domèstic, que el Dia de Reis, només el Dia de Reis, se'n genera prop d'un 40%.
Ja.
És per això que jo per demà, exactament per demà, demano que quan els Reis hagin passat
sí,
i els Reis diguin, és que no costa res, saps? Obrim la primera caixa de cartró que obrim, la primera de totes, la posem en un raconet del menjador o del saló d'estar,
sí,
és a dir, la deixem allà i ensenyem, perquè no només era un efecte pràctic, sinó didàctic. Ensenyem als nens que, a més d'obrir les seves joguines, pleguin el cartró, el pleguin i me'l posin a la caixeta de cartró.
Saps què passa? Jo tinc la sensació que els nens això ho tenen bastant assumit.
Estic convençut.
I les noies, els nanos que són ara petits, que ens han vist reciclar els grans ja des de petits a casa, que per ells és un gest habitual, no crec que tinguin cap problema.
I la gent gran també.
No, la gent també, és clar que sí. El que passa és que el reciclatge planteja problemes i de vegades un cert rebuig, d'acord? Ara ho comentàvem també, no? Primer, per exemple, amb l'anunci abans de Nadal del tema de les bosses de plàstic, que si es prohibiria o es farien pagar les bosses de plàstic, no? Aquest tipus d'anuncis, sense més solucions...
El tema de les bosses de plàstic, si em permets... Mira, el medi ambient és massa important per deixar-ho en mans dels polítics. Els polítics s'han d'estar barallant per veure qui va de cap de colla, coses aquestes molt importants, extraordinàriament importants pel país. Però les qüestions de veritat que són essencials ens hem d'organitzar els ciutadans.
Yeah.
No podem delegar en els polítics solucions massa importants i que els superen absolutament. L'espectacle de tot el Parlament de Catalunya, amb tot el meu respecte a totes les forces barallant-se, fent baralla política, d'una una cosa tan essencial com la gestió d'un residu tan important com les bosses de plàstic va ser lamentable. I en canvi els ciutadans ho hem entès. Des de que va passar això, cada vegada som més els ciutadans que van a comprar als supermercats amb el cistell, amb el carret, i tant que ho som. És a dir, que només necessitem connexió.
Clar, i després la connexió que de vegades falta, no? Recollida selectiva. Això que s'està aplicant, que vols dir la recollida selectiva, vol dir la recollida
al
porta a porta, no?
Hi
ha problemes, s'estan generant alguns problemes en alguns municipis, no? Tenim algun exemple.
El porta a porta és la Champions, no? És a dir, tu estàs jugant a la Lliga, pots empatar amb el Getafe, doncs jugar-te-la, tenir un mal partit per guanyar amb el Mallorca, i saps que guanyarà la Lliga. Ara, a la Champions pot caure un equip dur, i te'n vas cap a casa. El porta a porta necessita una mica més de musculatura social,
ja,
perquè t'obligues un calendari.
Clar.
La gent que ho pateix a casa seva sap que dilluns, dimecres i divendres li vindran a recollir l'orgànica, dimarts i dijous el vidre i tal. Llavors et posen un imant allà a la teva nevera, ve una senyoreta, et dona una galleta i unes bosses de blat de moro
i
em diu, escolti, mira, a partir d'aquí la cosa anirà d'aquesta manera.
Sí.
Doncs, però ho fan per què? Saps que la recollida selectiva als pobles que fan contenidors al carrer no passa mai del 30%, i en el porta a porta s'han arribat a extrems del 90%.
Però què passa ara si en un poble hi ha segones residències? Aquí
doncs,
ja genera un problema.
Però això de consensuar, és per això que és molt important que el tema de la gestió dels residus, i que a Catalunya és així, ho gestionin els ens locals, és a dir, els municipis, els ciutadans. Ha de ser una qüestió de que el municipi, l'alcalde, el ple municipal, parli. I parli, és a dir, parli significa que passi a connectar amb els ciutadans i que els ciutadans els diguin, mira, a mi m'aniria bé d'aquesta manera. A mi m'aniria que aquest contenidor, en comptes d'aquesta cruïlla, nosaltres som molts més en el que hi ha cruïlla d'enllà. Per què no me'ls poses a l'esquerra en comptes de la dreta, que els autobusos m'atropellen cada vegada?
Però abans m'has parlat d'un cas en concret, que és el poble d'Aiguafreda, Vallès Oriental.
Sí, molt bé, la Mancomunitat de la Plana va decidir, per unanimitat, fer la recollida selectiva porta a porta. Porta a porta ja t'ho he dit, que és que et donen la galleda
sí,
i et donen un calendari.
Sí,
i tu l'has de complir. Perquè és una vocació que té el municipi d'assolir un nivell de reciclatge molt més elevat. En aquest moment, Aiguafreda està entre el 80% de el 80% de la brossa que genera Aiguafreda se'n va a valorització. No a la incineradora ni a l'abocador. Saps què significa això? Si tot Catalunya estigués en aquests números, significaria, jo visc a Cabrils, m'entens? La xemeneia de Mataró, de la incineradora de la Mataró, d'allà salut no en surt, d'aquella xemeneia. Ho sabem. Ho sabem perquè s'han fet estudis clínics, ho sabem perquè tenim dades científiques que allà hi ha molta possibilitat que surti una partícula que és la dioxina, que de salut no en genera gens. Llavors, tot i que està controlada i que la incineració cada vegada és més segura, ho hem de dir, l'ideal seria viure sense incineradores. És impossible actualment. Llavors, cap on hem d'avançar? Cap a aquests models de valorització dels residus. Aiguafreda 80%. Si Catalunya estigués amb el 80%...
Si Catalunya fos Aiguafreda...
Doncs estaríem actualment tancant incineradores, en comptes de plantejar-nos d'ampliar el forn de Mataró.
Però què passa amb alguns ciutadans que puguin sortir perjudicats, entre cometes, d'aquest sistema?
Doncs mira, Núria, t'ho diré d'una manera claríssima. Que no hi juguin. Que no hi juguin. Ja està. Per això tenim el continent del rebuig, d'acord? Però el que sí que et dic és que hi ha una voluntat i a més, si obrim micros, tindries una lleu de trucades. M'hi jugo amb tu un pèsol, que tindria una lleu de trucades.
Home,
de gent que hi participa.
Segur que sí, clar que sí.
I que ho fa, i que estoicament, altruistament ho fa, i a més ho fa pensant que està fent alguna cosa bona pels seus fills. És a dir, en aquest país durant molt de temps hem anat avançant pensant que xemeneies traien fum i Osona i l'Alt Empordà fent olor de porc, aquell ferum, doncs era fer país. I ara ens hem adonat que tenim les aigües freàtiques absolutament contaminades de purins i que tenim una contaminació atmosfèrica molt elevada. Llavors, què hem de fer? Repensar el model de país, i el model de país passa per això.
Això on va? Guia pràctica del reciclatge, José Luis Gallego, un dels llibres més venuts de Nadal, per sorpresa del seu autor,
no
però jo
no ho entenc per què, però bueno.
Però com que no? Però si tot el que m'ha estat parlant
és que és un llibre molt modest,
Núria,
és un llibre molt modest.
Però és un llibre modest, però que respon a una necessitat de saber que tan sovint ens passa això d'això on va, però això on va, i per no posar-nos nerviosos, agafes el llibre i dius, ah, mira, va aquí, ja està, ja ho he resolt. Gràcies per venir avui al suplement.
Adéu, guapa.
Adéu, una abraçada, adéu.